A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Sempre l'hem conegut com l'abocador, l'abocador del Garraf o l'abocador de la Vall de Joan. El nom tècnic és dipòsit controlat, on s'hi va deixar d'abocar l'any 2006. Però l'abocador o el dipòsit controlat continua actiu. Per què? Doncs perquè s'hi va abocar totes les escombraries de l'àrea metropolitana de Barcelona des de 1974, unes 70 hectàrees que van acollir 26 milions de tones de residus. Aquests residus, anava a dir, com hi ha molt residu orgànic, estan, com podríem dir, vius, i per tant continuen generant gasos, continuen generant lixiviats, que són els líquids que desprenen, i tot això s'ha de fer una gestió que es porta a terme a través de l'empresa Tirsa i de l'empresa Tersa, que són empreses públiques que s'encarreguen de la gestió d'aquest dipòsit. El director de treballs de la Vall de Joan és el senyor Ramon Serra Jordi, el tenim al altre costat del fil telefònic. Senyor Serra Jordi, bon dia.
Bon dia.
A veure, com està ara mateix l'abocador de la Vall de Joan? Fa molt que està clausurat, però se li ha de fer un tractament continuat, oi?
Sí, com tu molt bé has dit, el 2006 va ser l'últim any que es van dipositar les escombraries, i des d'aquesta època, des d'aquest any, no han entrat més escombraria, però clar, com tu també has dit, residus, sobretot a la part orgànica, els inerts no, però la part residus orgànics, que en aquella època, del 74 al 2006, pues n'hi havia molt més del que hi ha ara, doncs això va fermentant. Uh-huh. I llavors produeix uns lixiviats que hem d'extreure, que hem de tractar, i un biogàs, que és el metà juntament amb CO2, que amb normativa actual no es pot emetre a l'atmosfera, llavors el xuclem, el portem amb uns motors de cogeneració, uns motors molt grans de vaixell, com si fossin de vaixell molt grans, que agafen el biogàs i el converteixen en energia elèctrica que posem a la xarxa. Mm-hmm. Llavors, digue.
No, que llegim, tenim aquí l'informe que vau presentar a la comissió consultiva del Parc del Garraf ara fa uns mesos, que diu que s'extreu cada hora 1.500 metres cúbics, que això genera energia per abastir una ciutat de 100.000 habitants.
Sí. I això que fa, la gent pot quedar sorpresa, i els tècnics especialistes, jo sóc el director, però els tècnics especialistes tenen biogàs, també els sorprèn que tants anys després encara emeti això. Uh-huh. Això és degut, bàsicament, a que en aquella època no es recuperava tant el paper com es fa ara, i el paper té una descomposició, el paper cartró, més lenta que els residus orgànics normals, que es produeixen més ràpid, i amb la qual ha retardat aquesta producció de biogàs.
D'acord.
El que passa que sí que està disminuint,
Sí, sí, clar, bé, evidentment, a mesura que es va combustionant, clar, aquesta part ja desapareix, però clar, n'hi ha moltíssima. Això ens explica, primera, que quan van posar l'abocador aquí, ja s'havia dit originalment que clar, que en un massís càrstic, doncs posar un abocador no era una bona idea, però igualment el van col·locar, però tampoc van tenir gaire clara les conseqüències que tindria abocar-ho tot allà, oi?
A veure, els estudis tècnics, aquella època, estem parlant de l'any 72, clar, encara no, predemocràtic, ajuntaments predemocràtics, el lloc era ideal des del punt de vista de localització pràctica per als ajuntaments, quedava apartat de la gent, no hi havia població a prop, i era una zona amb molt poca pluviometria, amb la qual semblava que fos bo, però, clar, el greu problema, que actualment no es posaria mai un lloc així, era el que era un massís càrstic.
Correcte.
Uh-huh. Es va impermeabilitzar l'abocador, estem parlant dels anys 70, no amb les tècniques que hi ha avui dia, i això ha provocat pues, que hagi tingut unes filtracions, sobretot de gasos. Tenim avencs al voltant de l'abocador que han tingut durant molts anys rebuda d'aquests gasos procedents de l'abocador i fins i tot lixiviats que han sortit. No? Això s'ha anat minimitzant, portem un estudi mensual de com evoluciona això, però que sí que ja hi va haver molta gent en el seu moment.
Contrari,
al contrari, jo llavors era molt jove, però he parlat amb gent gran, geòlegs, gent de la zona, que s'hi van oposar molt, però bueno.
Es va tirar endavant. I sí. Aleshores, ara el que ens toca, com a, diguem, hereus d'aquella situació, és gestionar el que va quedar.
Sí. És el que l'àrea metropolitana, primer va fer l'Ajuntament de Barcelona, després va passar a l'entitat metropolitana, i ara l'àrea metropolitana pues, és el que l'administració que vetlla per gestionar aquesta postclausura. O sigui, tots els dipòsits controlats d'Europa o d'Espanya o de Catalunya concretament, tens una fase de postclausura, això ja està normat per normativa. El que passa que en el cas del Garraf és una mica més complicat perquè és el dipòsit més gran d'Espanya, fins ara, potser d'aquí un temps n'hi haurà algun altre que el superarà, amb volum de residus, i per la particularitat d'aquests impactes al medi que ha tingut amb avencs propers per temes de biogàs i lixiviats, pues, té un tractament especial i molt, molt, molt curós. O sigui, l'àrea metropolitana va prendre el relleu, jo farà 4 anys que estic aquí com a director tècnic, però s'hi han gastat molts diners per minimitzar i integrar aquest espai. A més, està dins aquest dipòsit està dins de l'espai protegit del Parc del Garraf. Uh-huh. Vull dir que, a part dels temes de estrictament d'abocador o d'escombraries o de dipòsit controlat, a tots els temes mediambientals, de recuperació de l'àliga, de temes cinegètics importants. També.
D'acord. El dipòsit controlat és un espai tancat, és a dir, no s'hi pot accedir lliurement, perquè seria perillós, entenem.
No, a veure, no això està tancat perquè hi ha una explotació, no és perillós.
O sigui, d'acord.
I es fan visites, però visites amb guiades, El tema és que, clar, hi ha instal·lacions, penseu que, per exemple, hi ha més de 150 pous, són uns tubs que extraiem el biogàs, que tenen unes vàlvules, que no tenen cap perill, però si té obert al públic, clar, no estan preparades per estar obertes al públic, llavors algú podria tancar, obrir i podria provocar, malfuncionaments del sistema. Però no hi ha cap perill de res, està tancat per un tema d'explotació. És com tu pots tenir, jo què sé, teniu la ràdio tancada perquè no vingui aquí una persona on us pugui tocar el volum si us estoni tot, però no perquè sigui un tema de perill. No?
D'acord, és a dir que en principi ja no hi ha perill específic, tot i que, clar, pel tema dels avencs, encara hi ha avencs tancats, oi, pels voltants, pel tema del metà.
A veure, tancats no, el que passa que perquè estan oberts, però estan, hi ha senyals que es van posar fa uns anys, d'avís de que són atmosferes que poden tenir gasos que poden provocar l'asfíxia, no? El que passa que això ho estem seguint, això tenim un conveni amb la Federació d'Espeleologia de Catalunya, i nosaltres cada mes, la Federació, fan una anàlisi dels pisos, dels pous més, dels avencs més representatius, i el que s'està veient que estan millorant. El que passa és que sempre hi ha un risc,
es manté l'avís.
Es manté l'avís.
Correcte. Però... I en el cas del riu subterrani de la Falconera, que va estar molt contaminat pels lixiviats, es fa un seguiment i s'estan fent una millora també?
A veure, nosaltres fem un seguiment mensual de les analítiques del pou de l'Eusebi, que és el pou que hi ha a la sortida de la Falconera. I, en principi, les dades mostren una tendència a la millora. El que passa que això també depèn molt de les pluviometries. Vam tenir uns anys molt secs, la sequera tothom n'és conscient, i això va provocar que les concentracions pugessin més. I fins i tot un tema que a vegades nosaltres analitzem l'aigua i diem l'aigua és més bona, és més dolenta, però molt dels aspectes negatius d'aquestes aigües subterrànies que hi ha al Garraf és la intrusió marina. Llavors, en aquest període de sequera, que va ser fins al 2023, més o menys, el 24 va canviar, hi havia molta intrusió marina, en qual tenien conductivitats altíssimes, degudes a l'aigua de mar, i també es notava traces d'amoni, que nosaltres sempre associem l'amoni amb el dipòsit controlat. Pot haver altres punts de contaminació, però bueno, ja ho donem per... És el 90% és el dipòsit controlat. I llavors, això era alt amb aquests períodes de pluja i després de la impermeabilització que es va fer l'any 2021, que es va acabar l'última fase d'impermeabilització, està disminuint. El que passa que, penseu una cosa, és que si un no ho ha vist, és difícil imaginar-vos. Tu has dit abans 70 hectàrees. 70 hectàrees vol dir 70 camps del Barça.
Sí, correcte.
És la superfície de l'abocador. Això és enorme. És enorme. Llavors, això es va tapar tot per dalt amb làmines de polietilè. El 2021 es va acabar aquesta fase. Llavors, tota l'aigua que es filtrava i que recollim nosaltres amb bombejos i hi ha un drenatge de fons a la bassa de Lixiviats, tota aquesta aigua es va reduir de 60.000 metres cúbics a l'any 21 a 20.000, que és el que estem recollint ara, o sigui, una tercera part.
D'acord.
Vol dir que el dipòsit s'està secant, però no podem garantir, jo sempre dic el mateix, això es va fer el 72, que no hi hagi filtracions, que segur que n'hi ha alguna de filtració. El que passa és que això està disminuint molt. Amb aquestes pluges importants...
Això és el que anàvem ara a preguntar. Sí. Ara estem en un període de nou plujós. Aleshores...
Sí, molt plujós, molt plujós. Llavors, nosaltres detectem quan hi ha pluges, això ho tenim tot molt monitoritzat. Jo diria que és el dipòsit, i amb això l'àrea ens ha de tenir dades, ha tingut estudis a la universitat també. Quan plou, recull més lixiviat. El que passa que de seguit torna al cabal normal. Clar, recull més lixiviat, què vol dir? Que ens centra per algun lloc. El que passa és que de seguit deixa de sortir-ne més. Llavors, clar, què vol dir? Si en recullo més, vol dir que en perdo més? No ho puc dir. Nosaltres el que sí que sabem és que quan plou més en recullim més diluït, i això vol dir que tenim alguna filtració lateral, perquè per dalt a dalt estem permeabilitzat. I llavors, amb la monitorització de la falconera i de molts piezòmetres que tenim a diferents pous al voltant del dipòsit, anem controlant com els paràmetres que marca la normativa van evolucionant.
D'acord.
I en general estem millorant.
D'acord. És a dir, ens hem de fer l'efecte com si això fos una olla. Hem posat una tapa molt hermètica,
però els
laterals de l'olla, clar, no hi podem accedir perquè
podem
estan
accedir.
Enterrats i aleshores per allà no podem garantir que continuï havent filtració. Seria això, oi?
No és que no podem garantir. N'hi ha.
D'acord.
Cada cop són menors, o sigui, hem passat de 60.000 a 20.000, o sigui, una tercera part, I ara ja està plovent ara molt més del que plovia. O sigui, que està clar que la major part l'hem evitat entrar, però està encara entrant una mica.
D'acord.
També tenim estudis de piezometries de l'abocador, tomografies elèctriques, que ens diuen el nivell d'humitat del residu de dins, el residu sumit. I sí que estem veient que s'està assecant. Estem assecant el residu.
El que passa és que tenim una previsió de quan això pot quedar inert? Perquè, clar, hem llegit fins i tot, i una altra de les dades que ens ha cridat molt l'atenció, és que la zona central, amb uns 80 metres d'alçada de residus, hi ha una zona amb temperatures al voltant dels 100 graus.
Això
és una bomba, no esclatarà, però, clar, això continua consumint-se.
Sí, sí, això està també documentat en bibliografia, sobretot els americans que tenen els abocadors, clar, aquí a Catalunya... Pues, com el Garraf no n'hi ha cap, a Espanya tampoc, llavors, però els americans sí, llavors és un dipòsit d'alta temperatura que degut als residus que s'hi va posar, perquè aquí també s'hi portaven escòries de la planta incineradora de Sant Adrià, es portaven aquí, potser no estaven prou, en aquell moment no estaven prou inertitzats, i això fa que siguin uns productes que donen més temperatura i és a la zona central. Llavors, el que nosaltres sí que estem seguint és controlar aquesta temperatura que no pugi sobre dels 100 i pico graus, que és molt, perquè és, però bueno, no es pot considerar ni piròlisi ni, ni uh-huh. això.
Doncs això, el que anava a preguntar, clar, una cosa és la tendència i una altra cosa, podrem garantir alguna vegada que aquest dipòsit quedi inert?
Sí, el que passa que la pregunta que jo no et sé respondre és quan? Serà això.
Sí. Que era la següent, oi?
Sí, no, clar, no. I això, i clar, no és la primera vegada que, allò que et dius, no és la primera vegada que et fa la pregunta, no? Clar, els polítics, els tècnics, la ciutadania voldríem que això fos demà.
Sí. Bueno, d'aquí 5 anys, és igual, però sí. Mira, d'aquí 5 bueno, anys sí. Ho podrem garantir. No.
El que passa que està disminuint. Uh-huh. Llavors, per exemple, una pregunta més fàcil és dir, ara estem extraient allò, el que hem parlat abans, de molt biogàs, que fem energia per 5.000, 6.000 persones d'una ciutat, no? Això està disminuint, doncs l'any passat el 25 respecte al 24 va baixar un 10%. Uh-huh. Bueno, doncs si va baixant així, dius, doncs en 10-15 anys, ja, si no tenim aquest biogàs, doncs voldrà dir que ja l'activitat ha disminuït moltíssim. Podríem dir, doncs d'aquí 10 anys estarà, però clar, inert no serà, serà mínim cada cop més petit, però jo vull entendre que l'administració aquí hi haurà de destinar encara durant molt temps
recursos
sí, per anar-ho controlant.
D'acord. Per tant, hi ha un control, s'han abocat recursos per minimitzar l'impacte d'allò que no es va calcular bé quan es va fer.
Sí.
D'acord? Perquè hi va haver una impermeabilització, però ja hem vist que no va ser...
No va ser perfecta.
I per tant, hi ha hagut aquesta impermeabilització per la part de sobre. Si algú té curiositat, té interès, comentàveu, senyor Serra Jordi, que es pot visitar, oi?
Sí. O sigui, ja això es posa en contacte amb l'àrea metropolitana uh-huh. i es fan visites, bueno, fins i tot hi ha escoles, s'organitzen visites per escoles, per universitats, i a nivell tècnic concret, a vegades venen gent d'Europa, i els hi ensenyem, però a nivell general l'àrea fa visites organitzades que la gent s'ha d'apuntar i ho ensenyen.
I es pot veure, sí. És que clar, em permetreu una miqueta la broma, però això per determinats tipus d'especialistes deu ser PortAventura, en el sentit de que el que es pot... Ja, però em refereixo que clar, al final tenir de primera mà poder estudiar determinats processos in situ en un... Clar, no deu, el que comentàveu, no hi ha lloc a Espanya com aquest.
No, i jo crec que no hi ha dipòsit que l'administració i tingui tant interès i posi els recursos que s'hi posen. Ara amb l'Agència de Residus, que porta tots els dipòsits de Catalunya, estan fent uns estudis d'emissions de biogàs, això de tots els dipòsits de Catalunya, per complir amb la normativa europea, que cada cop són més estrictes, i pues aquí el Garraf jo crec que entrarem unes conclusions molt superiors a molts altres dipòsits, no perquè siguin pitjors, ni perquè no tenen tantes possibilitats com aquí tenim de posar cabalímetres per mesurar el cabal que surt, conductímetres per veure la conductivitat de l'exiviat. Aquí posem una mica més de ciència.
Doncs en aquest estat està aquest abocador, aquest, diguem, monstre silent que tenim aquí al Garraf i que, doncs, com dèiem al principi, s'hi van abocar 26 milions de tones de tota l'àrea metropolitana de Barcelona entre 1974 i el 2006. Recordem totes aquelles campanyes de que s'havia d'anar tancant i no es tancava, però no tenien on posar, permetran la paraula, la merda. I per tant, doncs, anaven en tot entrant. Finalment el 2006 es va tancar, però evidentment s'hi ha hagut d'abocar molts recursos doncs, per minimitzar l'impacte posterior d'aquesta gran instal·lació. Doncs amb l'esperança de que això, doncs, continuï disminuint i es faci, doncs, un bon ús i es pugui recuperar en certa mesura, doncs, des de la situació de l'aire dels avencs que l'envolten, també la de l'aigua de la Falconera, doncs, ho hem pogut tot comentar, com dèiem, amb el senyor Ramon Serra Jordi, director de treballs de la Vall de Joan. Senyor Serra Jordi, moltíssimes gràcies per les explicacions.
Jo simplement, ara una falca...
Endavant.
No, una falca és molt important que la gent sigui conscient de que hem de reciclar, recollir bé les escombraries, cada residu al seu lloc, perquè... Llavors és molt fàcil dir, mira, és que ara el dipòsit, però si la gent no ho seleccionem, la Generalitat, les normatives europees cada cop són més estrictes, però si la gent no quan fem la recollida selectiva no fem bé la recollida selectiva, això encareix els processos, fa que els materials no siguin rendibles, complica tot molt, i esclar, la normativa diu, ara no pots portar un abocador, però clar, si no ho recullin bé, llavors és molt important que la gent siguem conscients de això, que la major part ho és, però encara, llavors que siguem conscients de que és molt important fer la recollida bé per minimitzar un problema que bé, el que vam fer l'any 72, doncs ara els problemes els tenim a l'any 2020, doncs el que ara no fem bé nosaltres, doncs els nostres fills, els nostres nets s'ho trobaran, tot el que puguem fer bé ara, doncs és un problema que estalviarem a les nostres...
En aquella època no es reciclava, ara sí que diguem, es fomenta el reciclatge, però si no es recicla, clar, l'abocador on s'aboca ara, que no és aquest, evidentment, també es fa gran. Doncs una miqueta amb aquesta consciència, diguem, social, però també personal per cadascú, doncs ho deixem aquí. Senyor Serra Jordi, com dèiem, moltíssimes gràcies.
Ja sabeu on som, i si algú té interès en visitar-ho així, l'àrea metropolitana l'informarà.
Ho facilitarà. Doncs moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.